Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Sí, que això... Adrià, sisplau, podem recuperar el relat?
Us explico.
Sí.
Sí. Després de Star Wars vam anar a una muntanya russa del Far West en què gairebé vomito a l'acabar perquè hi havia moltes voltes, diguéssim, que no de llonces. Sí. I després, ara ve la part graciosa. Sí. Clar, jo no havia anat mai a Disneyland i la Laia em va dir que ella sí que havia anat al de París, etc, i que per allò calmar una mica el cap anéssim a una atracció que es deia It's a Small World.
Sí, no sé si la un clàssic. Sí,
és un mundo pequeño. Mm-hmm. Que és una de les clàssiques que es van fer als anys 60, el primer Disney World. Total, que el que pretenien representar, diguéssim, als anys 60, era totes les parts del món, i diguéssim que almenys amb els meus ulls aquesta atracció ha envellit una mica malament, perquè està, però, plena d'estereotips. Espanya, la flamenca i el torero. Els àrabs els pinta a ells tocant la flauta i sobre d'una carpa màgica volant, i elles fent la dansa del ventre. Els africans mig despullats tocant el bongo i a sobre de lleons, i etcètera, etcètera.
Sí,
i així en totes les regions i parts del món, diguéssim. Els xinesos, evidentment, fent la salutació aquella amb el cap i baixant de dalt a baix tota l'estona.
Però són unes nines.
Total, què va passar? Que vaig veure per primer cop...
Ben vaques, aquestes nines, eh?
Sí, fan una mica de por, també,
sí.
T'haig de dir.
Estic amb l'Adrià aquí.
Entre maques i por. Què va passar? Que la vaig veure per primera vegada i em vaig quedar una mica així i dic, bueno, això demà els haig d'explicar a la versió perquè té bastanta gràcia. Mm. Dic, després hi tornem per agafar una mica més els detalls, no?, i quedar-me amb més coses. Vam anar a fer altres coses pel parc i abans de marxar hi tornem. Què va passar? Doncs que va haver-hi un problema amb l'atracció just quan estàvem a dins de l'atracció.
Ai.
I vam estar més de 20 minuts aturats amb aquesta musiqueta i amb tots els ninos al costat tocant els bongos, el xinès a dalt a baix, l'altre amb la flamenca aplaudint. 20 minutets a dins d'una barca escoltant aquesta cançó sense parar.
Vas poder prendre punts,
llavors. Què més vols? O sigui, gràcies a la versió et vas autorregalar 20 minuts de màgia en aquesta fantàstica atracció, eh? És així. Per adaptar una mica el missatge que
correcte,
ens explicaves.
Correcte, 20 minuts de...
Perfecte.
De màgia i per explicar, doncs, com envelleixen algunes de les idees dels germans de Disney.
Que és malament. Què més? Destaques alguna altra cosa o no d'aquesta jornada a Disney?
Bueno, bàsicament això, i que l'atracció que vam anar més vegades és una que es diu Cues, no sé si us sona.
Sí, aquest també està, també està a PortAventura, aquesta, sí.
I en Hacienda.
Aquí es diu Cues Llargues, no sé si allà també es diu així o canvia el nom.
També, Cues Llargues.
És la mateixa, perfecte.
No vas anar a la Casa del Terror?
Large Cues.
Ara!
No, mira, en aquesta no.
Ostres, Adrià.
Ja vaig anar a bastantes, però aquesta no.
Vaja.
La Casa del Terror no.
En fi,
em sap greu.
Avui què fareu?
Mira, avui anem a Beverly Hills i tota la part dels famosos.
Molt bé.
També veurem l'Observatori Griffith, no sé si us sona.
A mi no.
Que és el gran observatori que hi ha aquí a Los Angeles, el que surt a La La Land.
Ah, va, sí. Va, ok. Sí.
Mira, Beverly Hills.
El lletrero de Hollywood i el...
Ui, l'estem perdent.
I a la tarda anem a veure un partit de béisbol.
Ah, molt bé. Bravo. Però una mica d'esport també pel dia. Em sembla que és el moment, aquest és un avís, d'anar tancant línies amb l'Adrià, perquè ja el delay és bastant significatiu. Per tant, en tot cas, ja ens ha explicat què va fer ahir i també ens ha explicat que com serà el dia d'avui, una mica així per sobre. Adrià, ara potser trigues 3 segons a contestar. Els aguantarem com et mereixes, però t'acomiadem. Demà hi tornem i ens expliques com va el dia. Gràcies, Adrià, que vagi bé.
1, 2, 3, vale.
Ara, que vagi molt bé, un aplaudiment per l'Adrià, home. Anem, passen 5 minuts de les 4 de la tarda, de seguida ens posem ja a actualitzar com tenim aquesta jornada dimarts 8 d'agost, però abans el que farem és un tastet amb el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda,
Joan.
De què parlarem avui?
Doncs parlarem del pic de calor que ens espera els propers dies, que ens farà molt la guitza, de la pujada dels preus de productes com l'oli d'oliva i de tota l'actualitat política, però, òbviament, també del Gamper, amb el primer partit del Barça. Montjuïc serà contra el Tottenham a les 8 del vespre i a través de RAC1 podreu escoltar, i és que tot torna a començar.
O no.
O no.
O no, perquè a vegades les coses triguen a començar. Si les màquines volen, comencen les coses. Si les màquines no volen...
Havia escollit el tema de Mishima, tot torna a començar,
quedat,
del seu disc
Ordre i Aventura. És que t'havia quedat perfecte.
T'havia
quedat perfecte.
Però mira, mira.
Ara. És la memòria d'aquests barracs, ja no mirem corbates,
d'aquesta espelma ja no mirem. Doncs vinga, ja està.
És un tastet de
David
Caravent i de Mishima. Quina, sí, sí. De quina cançó estem parlant? Ara seria aquest concurs. Llàstima que ens ha dit el títol abans al Joan. Joan, moltíssimes gràcies. Res, un minut i ens hi posem. Què dius, David? A veure. Memòria, aquests barracs ja no mirem corbates. Això, tot torna a començar, efectivament, com la mateixa cançó. El que deia, un minut, dos, com a molt de pausa, i de seguida comencem a parlar d'aquest trofeu Joan Gamper, per tant, d'aquest inici de nova etapa del Barça, aquesta vegada a Montjuïc. És que tot
Versió estiu, amb Xavi Rocamont. Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batlle, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs, ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. RAC 1. Aquest dimarts torna el Barça a jugar a RAC 1. El trofeu Joan Gamper obre la temporada de transmissions de Joan Maria Pou i tota la tropa. A les 8, Barça-Tottenham. L'estrena dels Blaugrana a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Viviu el partit en directe a RAC 1 des de les 7 amb Fot-li Pou i companyia. I després, per rematar-ho, tu diràs. Aquest dimarts és nit d'estrenes, és nit de Gamper a RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som u. RAC 1. Si encara no has decidit on anar aquest estiu, si t'agrada improvisar o si tens una escapada pendent, nosaltres t'hi portem també a l'estiu.
Mar, muntanya, ciutats, experiències.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Viatge bé, amb Esther Muñoz a RAC 1.
Teniu la maleta a punt, oi?
Tots som u. Sigueu on sigueu, és estiuet, feu estiu, ràdio a la barqueta, amb RAC 1. Cada dia hauria de ser juliol. Tots som u.
Passant de les 4 i avui comencem aquesta segona hora informativa amb esports, amb el trofeu Joan Gamper. Ara ho dèiem, el Barça avui comença a caminar en aquesta nova aventura que es diu Estadi Olímpic Lluís Companys. Avui comença aquesta etapa que el tindrà aproximadament un any i dos, tres mesos a Montjuïc, jugant allà els partits com a local. Avui és el primer, no és oficial, però sí que és la presentació davant del seu públic. Aquesta és l'altra pregunta, a veure quanta gent hi haurà avui a Montjuïc.
Sí, sí, tothom a Montjuïc! Avui sí, Rocamora, avui és el dia! Som-hi, Montjuïc, avui hi ha un títol en joc, el trofeu Joan Gamper! Som-hi, Montjuïc, donem la benvinguda als jugadors, donem la benvinguda a la temporada 23-24, Montjuïc, una mica de soroll! Ei, 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 ei! Vaig anar! només entrar a la grada. Em vaig enamorar.
Aleix.
No hi havia ni el tato. Bé. No em preguntis per què. Si no tenim el Messi, qui cony animarem?
Vinga, Aleix.
Ale.
Sí, ja està, ja, de veritat. No, prou.
Sí.
T'ho hem permès al principi. Entenc que és un dia que estàs mig neguitós, també, tu.
Eufòric.
Eufòric i neguitós.
I neguitós també,
exacte.
I per tant, si ve algú...
Algú vindrà. De fet, ara ho preguntarem... El tema públic, el tema quantes entrades s'han venut, el tema assistència, com arribar...
Més que per aquella frase que sempre dic, avui a l'estadi som...
Clar, aquest és el problema, és el que et fa més por, no?
Sí.
És el moment en què t'afrontes aquesta frase de la mitja part...
Porto fent cagarrines tot el dia.
Ja t'entenc. Però no pateixis, que em sembla que avui uns quants sereu. No sé si omplireu l'estadi, però...
Tu hi vas? Quants...
No, jo no hi vaig. Però hi ha gent que hi va. Oriol Jové, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un aplaudiment per aquest home.
Som Oriol!
Va, després t'ho volia preguntar, però ja que el tenim preocupat. Tema assistència a Montjuïc. Tenim dades? Sabem alguna cosa en aquest sentit?
Doncs el que sabem és que el camp no estarà ple ni de bon tros. El càlcul del club és que hi hagi 35.000 espectadors, és a dir, un 70% aproximadament de l'aforament total de Montjuïc pels partits del Barça, que és de 50.000 espectadors. Avui el càlcul del club és que en siguin 35.000. L'última xifra que tenim, segons fonts del club, ara mateix situaven les entrades venudes en 26.000 després del cap de setmana, però hi ha confiança que hi hagi aquest sprint final entre les que es van vendre ahir, les que es vendran avui, i tot plegat amb el factor dels turistes que acabi d'ajudar perquè s'arribin aquestes 35.000 persones.
Va, anem a la informació de servei, perquè avui canvia la dinàmica, evidentment, no és el mateix anar a l'estadi del Camp Nou que anar a l'estadi olímpic Lluís Companys. Explica'ns coses a tenir en compte de cara a aquesta tarda. A falta de menys de 4 hores a començar el partit.
Sí, doncs el partit és a les 8, l'estadi obrirà portes a les 6, però des d'una hora abans a les 5 ja no es podrà pujar a Montjuïc en cotxe. De fet, la recomanació que ha fet el Barça, que porta treballant en el pla de mobilitat de l'estadi des de fa setmanes, és que la gent, primer, vagi amb temps al partit i després que agafi el transport públic. L'opció més fàcil per arribar a dalt a l'estadi és, primer, fer-ho amb metro, amb autobús, amb transport públic, insistim, fins a la plaça Espanya, i a partir d'allà doncs acaba d'arribar a peu a l'estadi per les escales mecàniques o amb bicicleta, amb patinet, cadascú...
O amb l'equip d'escalada.
Per exemple, amb grampons, aquestes coses que es necessiten per pujar una muntanya. No hi podran pujar cotxes, insistim. Motos, les primeres 3.500, per tant, hi ha un pàrquing a dalt per 3.500, si sou a l'Eges Pargaró segurament trobareu lloc.
El primer que arriba, el primer que seu, és una mica això?
Ah, està bé, portat amb les motos i amb un pàrquing.
Primer que arriba, el primer que aparca, seria en aquest cas, no? I és així, eh? És a dir, no hi ha ni tíquets repartits o pàrquings per les motos, no, és tal qual, els més ràpids són els que arriben i poden aparcar.
Efectivament. Si no, doncs això, bicicleta, patinet, a peu... I si no voleu caminar, doncs hi ha l'opció d'anar amb el bus llançadora, que sortirà cada 3-4 minuts des de la plaça Espanya i fins a dalt a l'estadi. Això sí, s'ha de presentar a l'entrada del partit per poder pujar al bus. I si no, també hi ha l'opció d'agafar el funicular des de l'estació del Paral·lel. Coses a tenir en compte també, els actes comencen a 4:45, per tant, d'aquí a un quart d'hora una mica llarg, amb les primeres actuacions musicals al voltant de l'estadi. Com dèiem, a les 6 s'obriran portes, a partir de les 7, exhibició dels Castellers de Vilafranca.
Mira!
La presentació dels jugadors del Barça, el gran atractiu del Gamper, perquè serà quan podrem escoltar l'entrenador Xavi Hernández i el capità Sergi Roberto adreçant-se a l'afició. Això serà cap al voltant d'un 7:45, quan tots els jugadors ja saltaran a la gespa.
Oh, tu havies estat als Castellers de Vilafranca, Aleix? De fet, mira...
Efectivament, avui s'ajunten... Soc de Vilafranca del Penedès.
Avui s'ajunten dos moments de l'Aleix Santacana...
El millor poble del món.
Exacte, sí senyor. Doncs actuació de Castellers, ja veieu, ara explicava l'Oriol una mica com seran aquestes hores prèvies i què ha preparat el club perquè aquesta arribada a Montjuïc efectivament sigui esgraonada i no tothom hi vagi a falta d'una hora o fins i tot menys minuts per començar el partit. També hi tenim desplaçat el Marc Brau allà per saber si efectivament aquests consells s'estan seguint o de gent ara a Montjuïc més aviat poca, tenint en compte també avui el perfil, que potser és més perfil de turista que no pas perfil de seguidor del Barça o de soci del Barça. Per tant, anem cap a Montjuïc, anem cap a la plaça Espanya, em sembla on el tenim ara mateix. Marc Brau, bona tarda.
Què tal, Xavi, com estàs?
Aplaudiment pel Marc. Que ets ara mateix, ets a la plaça Espanya, ets?
Sí, i anava a dir, a mi m'han dit que vingui amb temps, i mireu si he vingut amb temps, que pràcticament encara no han posat, com es diu, ni la catifa pels autobusos que han de portar la gent cap a dalt. O sigui, ara mateix no hi ha pràcticament ningú, però clar, molta calma, perquè això fins a les 8 no comença. Mm-hmm. Però sí, sí, hem fet cas de les recomanacions, ara estava escoltant a l'Oriol Jové, que crec que ho he complert tot. He vingut en transport públic i he vingut amb temps.
Perfectament,
tot en ordre.
No, el problema no ets tu, el problema és l'aficionat o els que avui vagin a veure aquest Barça-Tottenham a partir de les 8. I d'altra banda, que hi ha una primera activitat preparada per aquí d'aquí a un quart d'hora, ara ho deia l'Oriol, que és a 4:45, i segons ens dius, de gent no gaire.
Ara mateix jo em trobo tot just al peu de la muntanya, és a dir, estic aquí a la plaça Espanya, a l'avinguda Maria Cristina, i de fet la gran majoria de turistes encara que passen per aquí de gent van directament al MENAC. He comptat algunes samarretes del Barça, això sí, però vaja, com a molt n'he comptat unes 10. De fet encara no estan preparades les zones de l'autobús llançadora, que això sí que us ho podem explicar, que la gent no s'esperi que se les trobi al peu del metro, és a dir, han de creuar les dues torres, sí. I allà doncs, hi haurà gent de TMB que molt amablement doncs, ens ha estat explicant el funcionament, s'aniran encarregant els autobusos. Això sí, no val fer-se el gest, eh? És a dir, només pots entrar a l'autobús llançadora si tens l'entrada. No, és que un amic me la deixa a dalt, em dona l'entrada... No. És a dir, només pots entrar a l'autobús llançadora si tens el tiquet del partit.
I a partir de les 5, oi, Marc, aquests busos?
No, de les 6.
Ah, de les 6.
Sí, de les 6, és a dir, encara falta una estona. De fet, d'aquí una estoneta, si et sembla, aniré pujant les escales mecàniques. He de dir que ens van explicar que les escales mecàniques només serien de pujada. De moment, una puja i una baixa. També és normal. És a dir, encara no han activat el protocol de que totes les escales mecàniques pugin, bàsicament perquè ara estic veient que hi ha 5 persones a les escales mecàniques. Així que calma. Falta molt pel partit. El que sí que crec és que aquesta primera activitat que comença d'aquí un quart d'hora, com ens deia l'Oriol, veig difícil, que tingui molta gent. Avui, de fet, el difícil també serà trobar algú que parli català o castellà, però bé, així ja aquí, després us ho explico.
Aquí va el repte. Doncs fem això, doncs, bé, mentre vas pujant cap a dalt, cap a l'estadi, si vols, d'aquí a una estoneta, d'aquí abans que acabi l'hora, abans de les 5, tornem a connectar a veure si has anat trobant una mica de gent, una mica d'ambient, i ens expliques, et sembla?
Aquí estarem.
Temperatura i humedat?
Ai, torni.
Doncs jo diria que estem a uns 30 graus de temperatura, bufa una miqueta el vent, i ara mateix ha sortit el sol, és a dir, fins i tot acompanya el dia, perquè estava ennuvolat, i ara mateix ha sortit el sol, així que jo molt content que no porto crema solar.
Vamos con Pepe Gutiérrez
no lleva,
a
Pepe.
Pie de escalera.
A ver, un moment.
Domingo Balmaña.
Malauradament tampoc. Vull dir que no hi són ja. Vull dir que no... A Pepe Gutiérrez ja no...
Moto 1 subiendo por el otro lado de Montjuïc.
Què passa? Que no hi ha ningú més que el Marc Brau. Anirem connectant amb ell. Ell, això sí, té tota la informació. Vale? És un professional i, per tant, després anirem comentant amb ell la jugada, d'acord?
Brau, gràcies. Brau.
Gràcies.
Brau, brau. Brau, brau.
quin càntic és aquest, Aleix?
Sóc animador, ja ho saps.
Ja ho he vist.
Brau, brau.
No ha funcionat aquest càntic, Aleix. No passa res, és anar-lo buscant. Marc, fins ara, Oriol, més coses sobre el que veurem a la gespa. Hem estat parlant molt de com serà la imatge que tindrem de les graderies i d'aquest ascens a la muntanya de Montjuïc, però sobre el que veurem a la gespa, Dembélé... Teòricament hi ha de ser.
Sí, estem a l'espera, perquè el que sabem ara d'última hora és que el club en principi treballa amb la previsió que Dembélé finalment no surti a la gespa, no salti al camp a la presentació amb els seus companys, tot i que s'ha estat entrenant amb l'equip amb total normalitat, mentre no resol el seu traspàs al Paris Saint-Germain. Ahir ja es va entrenar, de fet, a la gespa de Montjuïc. I veurem, perquè el Barça encara no ha donat a conèixer la convocatòria. Els jugadors, Dembélé inclòs, estan citats a les 5 a la ciutat esportiva Joan Gamper i faran com ahir, agafaran allà dos autobusos, un pels jugadors i un altre pel cos tècnic, per anar fins a dalt a Montjuïc. Veurem qui puja finalment amb aquest autobús i serà llavors quan sabrem si Dembélé està o no en aquesta llista pel Gamper. Ara mateix imprevisible, qui no hi serà segur és Franck Kessié, mm-hmm. que encara no s'ha fet oficial, però ho serà de manera imminent, el seu fitxatge per l'Al Ahly saudita.
Que són uns 15 milions, heu anat
exactament.
Explicant.
Uns 15 milions, els que deixarà a la caixa.
Exclusiva.
Bon preu per un jugador que va venir gratis.
No, ho hem anat, ja ho hem explicat.
Exclusiva, con Oriol, Josep. Oriol Jové, exclusiva. Vinga, quita-me música. Música fora. Exclusiva.
Aquí no tenemos
una exclusiva.
Exclusiva.
Ahí está vos. 15 millones porque sí.
Però ho hem explicat, Josep.
El Barça, con las cuentas, como el Camp Nou.
Sí.
Necesita ingresar. 15 millones. ¿Ha contado, Oriol?
Sí, seria al contat, sí, i tant.
El contado, lo que tengo aquí con...
Va, l'altre, escolta'm, no comencem, si pot ser.
CTF5, ja.
I Josep, sí, l'estem fent, no veus que estem fent el F5 de com està aquesta prèvia del Gamper. Per tant, pendents de Dembélé, de Kessié, més noms, o pendents alguna cosa més, Oriol?
Doncs res, dels parlaments que hem dit que ja començaran a partir d'un quart de vuit, aproximadament, i de cara al partit, doncs res, al·licients, podrem veure segurament els primers minuts de Gavi, que no ha pogut jugar encara aquesta pretemporada per molèsties a l'esquena. També Christensen i Gundogan, que es van perdre l'últim amistós contra el Milan per molèsties, i a qui no podrem veure, sí que saldrà la gespa, però no jugarà, és un dels nous fitxatges, Íñigo Martínez, que encara s'està recuperant de la fascitis plantar. Per cert, el Tottenham, si algú es pregunta pel rival, ve sense Harry Kane, la seva gran estrella, que està, aviam si surt o si es queda. De moment no serà, no havia jetat.
Alineación del Tottenham.
Maria, de veritat.
Tenemos el 11 titular.
No hi ha res encara, José María. No hi ha res encara. Espera,
juega Gareth Bale.
No juga Gareth Bale. No juga Gareth Bale. Va. Un apunt del Mundial Femení, si et sembla, abans d'acabar. Evidentment, pendents del Barça, i anirem actualitzant aquestes 3 hores i mitja, una mica més, que falta per començar el partit, si hi ha alguna novetat. Però sobre l'altre focus d'atenció que tenim aquests dies, que és el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, com el tenim?
Doncs amb els quarts de final ja definits, amb Colòmbia i França, que han estat les últimes seleccions classificades. Per tant, ja tenim els quarts. El primer partit, Espanya-Països Baixos, la matinada de dijous a divendres, a les 3 de la matinada. Primera vegada que Espanya jugarà uns quarts de final. Si passa, a les semifinals es trobarà o Japó o Suècia, que és el segon emparellament de quarts, i divendres es jugaran els altres dos enfrontaments. Austràlia-França, dissabte, perdó, Austràlia-França i Anglaterra-Colòmbia. D'aquests altres dos partits en sortiran els altres dos semifinalistes.
Japó, que li porta bons records a la selecció espanyola.
Boníssims.
Bona turra.
4-0 de la fase de grups.
4-0, senyor. Doncs sí, sí. A veure què acaba passant i si es tornen a creuar en aquest camí cap a la final. Oriol, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un quart i mig de 5 del futbol i del Barça. Anem al temps. Mira, de fet, ara aprofitarem el Xavi Segura per preguntar-li quina nit esperem avui a Montjuïc i quines temperatures i tot plegat. Xavi Segura, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Bona tarda.
Ara parlarem d'aquest pic de calor que ens ve a sobre, que de fet el tenim a tocar, oi? Perquè demà és el dia marcat com a inici d'aquests dies més calorosos, força més calorosos, de fet.
Déu-n'hi-do, sí.
Però abans, ja que hi som, per rematar el tema Barça i Gamp, per aquesta nit a l'estadi Olímpic Lluís Companys...
Farà bon temps a l'estadi.
Doncs sí, sí, s'espera bon temps, plàcid, amb aquests intervals de núvols baixos que, bàsicament, no portaran pluja, però sí que faran augmentar la humitat, aquesta sensació de xafogor, sí que allà dalt, doncs, l'aire corre una mica més... Però vaja, tenim aquesta sensació ja una mica més pesada a tota la ciutat de Barcelona i sense pluja, un partit que es podrà dur a terme sense cap problema.
Doncs expliquem ara
això
si...
Això ho dius tu.
Expliquem ara si deia el que ens ve a sobre, el que ens ve a partir de demà, la situació meteorològica que canvia o torna a canviar, no? Anem més cap a la calor.
Exacte, sí, avui ja fa més calor, han pujat les temperatures, tant de dia com de nit, ara mateix sensació plenament estiuenca, gran part del país, xafogó també a la costa, molts valors de 29 a 34 graus, fins i tot es pot arribar durant la tarda als 35 a punts de ponent, de l'interior de l'Ebre... Però acordem-nos els cinturons, perquè venen corbes pel que fa a la calor. És el preludi, el que estem tenint avui, de la calorada que ens afectarà a partir de demà i viurà el seu pic tòrrid dijous.
Que fa molta calor, eh? Fa no, molta calor.
Encara no Miriam, gaire. Demà.
Ui, farà més?
Sí, clar.
Més que el que fa ara.
De fet, avui encara s'està molt bé.
Què fet,
Sí, és demà que canvia el temps. Ara ho estava dient el Xavi, sí, dona. Ara...
Bueno, això és insuportable, això com ho hem de fer? Perquè jo ja tenia el doble dredon cosit.
Sí.
L'he descosit.
Doncs
però no. Però ara li he tret les plomes.
Ostres.
Clar, perquè allò m'abrigava baixa, no? Com ho hem de fer?
Doncs
no
es
tapi, no es tapi a la nit.
Però això no puc fer-ho jo.
Tregui-ho.
Necessito tapar-me.
Ves nua. Nua.
Bueno, escolta, continua.
Sí, a veure, sí, Xavi, digues, anaves a dir temperatures molt altes. De fet, sí. Que el que ens ve sobre és important.
Exacte, sí, demà dimecres ja notarem encara més aquesta calor. Ja es poden fregar o assolir, atenció, els 40 graus a la zona de Ponent, Terres de l'Ebre, Déu-n'hi-do. I de cara a dijous, en aquestes zones, concretament, Ponent, Terres de l'Ebre... Atenció, amb aquests 41-42 graus, per tant...
Efectivament, tendremos calor, bochorno, humedad, Calígula... Sí. Y ojo a las Terres de l'Ebre, porque pueden haber catástrofes naturales, fenómenos costeros, y todo un sinfín de sudores que pueden llevar al fin del mundo. En el peor de los casos.
No exageri, de veritat. Cada dia es tira més el braç que la màniga. Prou ja, vull dir que no estem parlant d'una condició allò que no es podrà suportar, no? Estem parlant de 40-42 graus, per cert.
Segur que farà molta calor, vaja.
Però molts
calor intensos.
Sí, exacte, intenso sí. Calígula, de fet, no pintava res, aquí també li dic, eh? Vull dir que és una altra història, això. Dura molts dies, sabem si hi ha un final a aquesta etapa tan calorosa o no?
Sí, de fet, això, el pic arribarà, demà ja pugen més, el pic de cara a dijous. No tot arreu es notarà igual, perquè, per exemple, la resta de l'interior prelitoral de 32 a 38 graus, no arribarem a 40, i la costa quedarà una miqueta al marge, això sí, amb una sensació marcada de xafogó. Destacar que el Meteocat ja ha activat alerta de color taronja, tota la zona de Ponent, totes les comarques de Lleida, de fet, des del Pirineu, Prepirineu cap a baix, i a partir, diguéssim, de divendres, baixa aquesta temperatura a Ponent, a la resta no, i sembla que la resta de dies tindrem una calor intensa, de ple estiu, xafogó també marcada, però de ple estiu, sense més estralls, sense més extrems, això sí, lleugerament per sobre de la mitjana, i per tant seguirem amb aquesta sensació xafogosa, pesada, molt calorosa, i fins i tot amb aquestes nits tropicals que s'estendran molt més enllà del litoral i prelitoral, tota la zona interior, costarà dormir.
Sí, és horrorós.
Jo me'n vaig a Noruega.
Fes el que vulguis, Martí.
Me'n vaig a Noruega.
Com si vols anar passant.
Aquestes però... temperatures no hi ha qui les aguanti.
Ja.
Escolta, ni que fóssim al Canadà. Ja. Ai, al Canadà. Bé. El Sàhara.
Ah, sí, és diferent, sí.
Aquí, toca aguantar una miqueta, sí.
Va, doncs ho farem. Avall, farem.
Tot siguin tres dies, tu. Vull dir que tampoc no passa res.
I tot plegat sense pluges a la vista. O sigui, seguim amb aquesta situació dramàtica, podríem dir, pel que fa a la sequera. I esperem, això, bastant de sol, alguns núvols baixos a la costa, algunes nuvolades a muntanya, però que tan sols avui poden deixar algun ruixat a la zona del Pirineu. Potser demà arriba alguna cosa a l'interior de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, o potser al sud de Ponent, però vaja, res de pluja, seguim amb sequera i amb aquesta calor, i per tant, precaució, insistim, amb aquest risc d'incendi. Sequera més calor no són bons aliats.
Escolta, jo tinc un truc, per això de la sequera.
Em fa por sentir-lo,
però... No, escolta, jo crec que està molt ben pensat, eh? M'acaba de venir al cap ara. Tu, els gossos suen per la llengua, això ho sabeu,
sí,
no? Que
fan allò de...
No comença bé la història, però...
I van caient gotes, no? Doncs pues escolta, posem-li la llengua sobre la planta i que per degoteig vagi de la suor, reguem les plantes. Reguem les plantes amb la nostra pròpia suor! Si és que és el círculo perfecto, això!
És un ciclo sin fin.
És un ciclo sin fin! És la rueda de la vida! No? Ja ho tenim tot solucionat. Com més calor, més suem. Com més suor, més reguem. I vinga.
Jo no ho acabo de veure.
És la perfecció.
Sí?
Això crec que ho vaig a patentar ara mateix, eh?
Doncs vagi ràpid, perquè ja ho ha dit per la ràdio. Vull dir que...
Estic esperant a veure on acaba aquesta inventiva de l'Armínia. Ja està.
Vols més idees?
No, jo crec que amb aquesta...
Ah, home, si en té alguna més, sí, no?
Anem repensant aquesta bé, anem donant-li la volta aquesta i si de cas ja...
I ens ho mirem,
sí, ens ho mirem. Només faltaria, ara ho faltaria. Doncs, Xavi, moltíssimes gràcies. Pendents, evidentment, els propers dies i actualitzant la situació del temps.
T'estimo, Xavi.
Ai, tu, quina declaració d'amor.
Home.
Ara que parlàvem del risc d'incendis, això sí que està mitjanit, ja han reobert, Joan, tots els espais naturals que en els últims dies han estat tancats per aquest alt risc d'incendis.
Sí, és el primer dia des de dijous, de fet, dijous passat, que no hi ha cap parc natural tancat. Això sí, encara hi ha comarques amb un alt perill d'incendis, són les de les Terres de l'Ebre, exceptuant el Montsià, també el Tarragonès, el Penedès i el Garraf i el Baix Llobregat.
I a tot això, o relacionat amb això, bones notícies, perquè els bombers ja han donat per extingit l'incendi de Portbou i Colera a l'Alt Empordà.
Sí, ha sigut fa tot just unes 3 hores. El foc es va declarar divendres passat i ahir ja s'havia donat per controlat. Des d'aleshores els bombers han anat remullant els punts més calents per evitar que hi hagués represes. Ha cremat unes 600 hectàrees. Els bombers encara no saben com va començar. De fet, adverteixen que serà molt complicat esbrinar-ho i per això demanen temps. Sí que tenen delimitada la zona on va començar. Per cert, que a Colera no tindran aigua potable fins dijous perquè el foc va afectar la planta d'osmosi del poble. Per tant, els veïns no poden utilitzar l'aigua de la aixeta ni per beure ni per cuinar.
Doncs parlant d'aquesta sequera, que és sens dubte un dels motius que alimenten el risc d'incendi, però també té efectes reals sobre l'economia. De fet, ja els estem notant i a més els notem de valent. Atenció, perquè l'oli d'oliva produït a Catalunya ja és el més car del món. el més car del món, i la culpa és ni més ni menys que d'aquesta sequera que vivim des de fa mesos.
Sí, fins fa unes setmanes l'oli d'Itàlia encara costava més, però la previsió de la mala collita d'aquesta propera tardor ha fet que s'hagi encarit el preu a casa nostra. L'oli d'oliva és un 31% més car que l'any passat. Una ampolla d'un litre al supermercat val entre 6 i 8 euros, i segons la DOP Garrigues, el preu podria seguir pujant i arribar aviat als 10 euros. I és que Unió de Pagesos fixa en 3 vegades menys la producció d'oli que s'obtindrà de la collita que començarà la tardor, perquè moltes de les oliveres del país no han arribat a florir per la manca d'aigua. Es calcula que es produiran només 7.000 tones d'oli, quan normalment en són 30.000. L'any passat la producció també va ser molt dolenta i només es van generar 15.000 tones, que és la meitat d'aquests 30.000 que es donen normalment. Per cert que tot plegat també afecta productes que s'elaboren, en bona mesura, a base d'oli d'oliva, com és el gaspatxo. Des de Pimec ja demanen fer una reflexió sobre el model de país, tenint en compte que Catalunya no arriba al 40% d'autoabastiment pel que fa als aliments.
Les dades són esfereïdores, eh? Vull dir, parlant de producció, de preu, de qualsevol manera que vulguem mirar a aquest aspecte, el de l'oli a casa nostra, fa esfereir, perquè estem parlant que la producció baixarà a una quarta part. De 30.000 tones produïdes passem a 7.000 tones, o aquestes són les previsions. En tot cas, per parlar-ne ja tenim en línia en Jordi Pasqual, que és responsable nacional del sector de l'oli d'Unió de Pagesos. Senyor Pasqual, bona tarda.
Oh, bona tarda.
Ara ho deia, sentint aquestes xifres, un es posa les mans al cap.
Doncs sí, perquè ho sento, si sentiu massa soroll és que estic a l'AVE i m'heu enganxat aquí amb un trajecte.
De moment, cap problema.
Molt bé, doncs sí, el problema de la sequera és un problema que ens afecta directament o indirectament a tots, perquè doncs els preus pugen de preu, els productes pugen de preu per la baixa producció que tenen doncs els cultius.
Mm-hmm. Clar, traslladant-ho al nostre dia a dia, que potser quan diem el litre val de 6 a 8 euros, clar, una garrafa de 5 litres, que ja fa cosa d'un any costava potser al voltant dels 25 euros, que ara ja el vas a comprar o la vas a comprar i et surt per uns 35 euros, estem parlant que pot arribar a costar 50 euros aquesta garrafa de 5 litres.
Doncs sí que pot arribar a valdre això, perquè doncs aquest any doncs la baixada de producció doncs serà bastant més important, i vull dir, l'oli d'oliva no se'l podem inventar, no podem anar a cap màquina que el faci, ha de sortir de les olives, i quan no hi ha producció d'olives no tenim l'oli. Mm-hmm. I això farà doncs que l'oferta i la demanda doncs fa que el producte s'encareixi, però no l'oli d'oliva, sinó tots els altres productes. Vull dir, no fa massa temps teníem els sensors i tot això, els cotxes, que no n'hi havien, i els cotxes, pues, passa el mateix amb els productes primaris.
Sovint quan hi ha aquestes pujades de preus pensem molt en nosaltres, lògicament, en com ens afectarà la butxaca, però poques vegades arribem a pensar en els agricultors, és a dir, en aquells que estan en el primer pas, no, de tota aquesta cadena. Com afecta aquesta situació a aquests agricultors?
Doncs bé, afecta moltíssim, no està comptabilitzat, però l'afectació és molt alta, ja que doncs, si un productor mitjà produeix 50.000 quilos d'olives un any normal, i aquest any doncs pot ser que no en produeixi ni una, doncs no sé, aviat s'entén. Mm-hmm. Si l'afectació aquí pot haver.
Hi ha ajudes del govern?
Mira, ara venim de Madrid, del Ministeri d'Agricultura, a demanar aviam si podem trobar algunes ajudes per la sequera, que és un problema, doncs, que és global a tota la llei del Mediterrani, no només aquí a Catalunya. I venim per demanar doncs ajudes directes als agricultors del país.
Van o venen, massa dient? És a dir, tornen de Madrid cap aquí, eh?
Ara tornem de Madrid, sí.
I hem vist bona...
Ha sigut,
això,
la resposta ha sigut no, molt nefasta, perquè tant el que és la... l'olivera, ens han dit que no es donen cap ajut que vingui del Ministeri del Ministeri de Madrid, doncs. Si volem demanar alguna cosa, hauria de vindre de Catalunya, de les comunitats, de qualsevol comunitat del país.
Per tant, zero, és a dir, aquí ajuda
sí,
zero. Hem
anat i tornem amb les butxaques buides.
I des de Catalunya tenen alguna resposta? Encara ha d'haver-hi aquestes converses amb el govern?
No, ara tindrem reunió amb el Departament d'Agricultura d'aquí de Catalunya i amb la Generalitat i amb el que convingui, a veure si podem trobar alguna ajuda, perquè diguem que la sequera no és un problema que hagin creat els pagesos, és una cosa que se l'han trobat, i que ens està afectant moltíssim.
Clar, en tot cas, evidentment, entenc que estan buscant solucions, que a mi com a mínim no me'n ve cap altre al cap que no sigui ajudes, és a dir, alguna ajuda per part dels governs, ja sigui el govern català o, en aquest cas, el govern de l'estat espanyol.
Sí, però vull dir, les ajudes que demanem no és quan no plou demanar ajuda per la sequera, quan els preus van malament, demanar perquè els preus són baixos. Vull dir, en aquest moment la despoblació, el sector primari, és bastant important. Mm. Quan s'abandonen terres, no només s'abandonen terres, sinó que comencen a quedar zones ermes, aquí hi ha un problema d'incendis. Vull dir, quan ajudes a l'agricultura, no ajudes només a l'agricultura, ajudes a un territori i ajudes a que els pobles es mantinguin vius. Vull dir, no van directes només amb el que té oliveres o amb el que té vinya, van directes a un territori perquè la cosa es mantingui.
Sense buscar el catastrofisme, tot i que insisteixo, la situació és com veieu, prou delicada, però evidentment Catalunya ocupa una posició capdavantera a l'hora de la venda d'oli d'oliva, a l'hora d'exportar fins i tot aquest oli d'oliva. Aquesta posició, aquesta bona situació històrica de Catalunya, pot estar en perill per tot això que ara explicàvem?
Bueno, sí, Catalunya sí que pot exportar, exporta molt de vi, molt d'oli, molt de tot, però Catalunya, si tota la gent consumigués l'oli d'oliva de català, Catalunya, el català, si cada persona consumigués 4 litres i mig d'oli, ens consumiríem nosaltres mateixos tot el producte. Vull dir que això d'exportar està molt bé, però vull dir que el que passa és que nosaltres es venem un producte cap a un altre país, d'un altre país ha de vindre cap aquí, o, vull dir, sempre estem fent donar voltes al producte.
4 litres i mig cada quan? Al mes?
Per persona. Per persona i any.
Ah, per persona i any, d'acord. Home, sí. Són molt pocs litres, això.
4 litres i mig per persona?
A l'any?
A l'any.
Ostres,
són molts litres?
Són pocs, dic.
Això volia comentar.
Són molt pocs litres, dic.
Ah, són molt pocs, la mitjana, però clar, molt pocs litres.
Clar, per
això. O sigui, que nosaltres mateixos, si nosaltres a Catalunya ens consumiéssim cada català només els 4, els 5 litres, si cada català consumia 5 litres a l'any, ens consumim tot l'oli que tenim fet a Catalunya.
No, per això l'idea, que a mi em semblen molt pocs litres tenint en compte l'oli que consumim cadascú de nosaltres a casa nostra.
Això és el que volia comentar, que cada persona a l'any, de mitjana en aquest país, consumeix uns 12-15 litres d'oli.
Clar, és que...
Llavors, diem, és que l'oli és molt car a 8 euros al litre, que 8 euros al litre aquest any l'estem trobant a les grans superfícies, a 8 euros al litre d'oli d'oliva refinat, que és la categoria més baixa dels olis.
Sí, senyor.
Vull dir que trobar un oli d'oliva extra verge a 10 euros al litre no hauria de ser raro aquest any. Però una persona que consumeixi posem 10 litres de mitjana a l'any, consumir un oli d'oliva a 10 euros, jo crec que el que t'aporta un oli d'oliva verge extra al cos, tampoc crec que sigui un preu aberrant, eh?
Senyor Pasqual, la problemàtica és gran. No sé si està content amb la gestió de l'aigua, perquè, clar, doncs, regant podem arreglar una miqueta la qüestió de la sequera, i no sé si amb això també hi ha problemàtica, amb la gestió de l'aigua.
La gestió de l'aigua és un problema que ja portem arrastrant des de fa molts anys, el que passa que com que anava plovent no en feien gaire cas. Aquí s'han vist, com ara a Reus, el que va passar amb l'aigua, que s'han estimat més portar-la cap a altres llocs, no pas cap a l'agricultura. Però la zona, tot soc jo, que soc del Baix Penedès, tota l'aigua que es depura del Baix Penedès, que la depura una depuradora que és Santa Oliva, tota l'aigua la depura amb una depuradora, amb un sistema terciari, que deixem l'aigua perfectament. I em sentiu?
Sí, perfectament.
Ah, perquè estic dintre d'una menys d'ens. No, dic que el Baix Penedès, l'aigua del Baix Penedès, dura, i així és.
L'efecte túnel, eh? L'efecte túnel ens ha avisat, és implacable.
Ens ha avisat. En qualsevol cas, ja volíem acomiadar, evidentment, i agrair-li. Només faltaria amb una d'aquestes problemàtiques que avui era notícia, que és la de l'oli, però n'hi ha d'altres. En tot cas, gràcies al Jordi Pasqual, que és el responsable nacional del sector de l'oli d'Unió de Pagesos, i dic que a banda de l'oli també el que podria encarir-se i molt és el raïm, per tant, també el vi i el cava. Segons el Departament d'Acció Climàtica, el quilo de raïm s'ha disparat un 26% per aquesta propera barema. Per parlar-ne també tenim amb nosaltres, en aquest cas, el Josep Marrugat, responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Senyor Marrugat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Començo parlant de la Generalitat, que xifra que el preu per cobrir despeses de producció d'un quilo de raïm és d'uns mig euro, aproximadament, 50 cèntims. Vosaltres reclameu que sigui de 60 cèntims, 10 cèntims més. Això quins preus per quilo pot portar als supermercats?
Bé, el preu, una cosa és el preu pels pagesos, pel raïm. Mm. El raïm, per les circumstàncies que són, no és l'efecte de les olives amb l'oli, sinó un altre diametralment oposat. I aquesta campanya passada, és el raïm suposa un 10% del preu de l'ampolla. Evidentment que s'encarirà una mica l'ampolla, però si només fent cas al raïm, només s'hauria d'encarir com a molt un 10% l'ampolla, ja es cobririen el que s'ha encarit el raïm. Però, esclar, les empreses van dir que s'encarien el suro, que s'encaria el vidre, que s'encaria el cartró, que s'encaria tot, i tot el tema de l'envasat anava encarint-se. Inclús van fer notes de premsa de que, degut a l'encariment del cartró i del vidre i de tot, menys del raïm, es veien obligats a pujar preus, no? Mm-hmm. Sí que s'apujaran preus, però jo penso que amb pujades moderades, no molt, molt, molt fortes, perquè tampoc és molt... percentualment sí que és molt, però com que venim de molt avall, tampoc no suposa tant l'encariment del raïm respecte al preu que comprem les ampolles de vi al supermercat. Mm.
Sobre la collita, sobre la barema, que entenc que si no ha començat deu estar a punt de fer-ho?
Sí. Bé, la barema està a punt de començar i una de les coses que reclamàvem en l'estudi de costos perquè fos 60 cèntims, perquè hi ha empreses que l'estudi és una cosa, però el preu de referència és el mateix que el de l'estudi, vull dir que per això demanem els 60 cèntims, és que els números de l'estudi estaven fets ja amb una predicció baixa respecte a una collita normal, es van calcular 6.000 quilos, i nosaltres estem veient que el Chardonnay i el Pinot Noir, com les varietats més primerenques, també són foranes i s'adapten malament amb el nostre clima, sobretot quan hi ha aquestes calorades. Chardonnay i Pinot Noir estem tenint un produccions de 3 a 5.000 quilos com a molt. Mm-hmm. O sigui que la repercussió amb la producció final, clar, és més alta perquè hi ha menys quilos. I aquesta sequera ha estat molt bèstia, molt, molt, molt brutal en el sector de la vinya i de més sectors del secà. Eh? Mm-hmm. Aquí al Camp de Tarragona, al Penedès, això està molt, molt malament.
De fet, ara parlàvem del cas de l'oli, que pel que m'està explicant és exactament igual que el cas del vi, és a dir, el cas de les olives és el mateix cas que el que viurem amb el raïm, amb aquesta sequera, fent mal, lògicament, no només a una particular àrea del nostre país, sinó que a moltes diverses. Catalunya podria deixar de ser, doncs, un territori apte no apte, sinó aquest estatus al que ha arribat a Catalunya fa no gaire, fa una setmana parlàvem amb un vineter
de Formentera,
gràcies, i ens deia, no, és que els vins catalans estan, segons com, considerats fins i tot a voltes millor fins i tot que els francesos o els italians. Això ens pot repercutir, no sé si fer-nos mal de cara a aquesta bona imatge que ara es té més o menys estès al nivell mundial dels vins catalans?
Jo penso particularment que no, perquè una cosa és la quantitat produïda, l'altra és la qualitat. Qualitativament s'ha avançat molt i podem escollir vinyes i normalment els vins de més qualitat surten de produccions baixes. La sequera el que comporta són produccions bàsicament baixes. Després podem dir si madura molt bé més complicadament el raïm, si agafa més antocians o menys i coses tècniques, però a línies generals, quan la producció és escassa, la qualitat es manté alta. Altra cosa, també pot condicionar els vins escumosos perquè la graduació es dispara, Però això hi ha molta tècnica i molt de desenvolupament a nivell enològic, a nivell de les vinyes i moltes ADBs que controlen el raïm i tal, i no és el nostre el que ens ha d'amoïnar. El que ens ha d'amoïnar és la producció per hectàrea, i com que produïm la meitat, si no passarem el doble de raïm de preu per quilo, doncs ens quedem en la meitat de facturació per hectàrea, i cosa que ja no arriba ni de llarg a cobrir els costos de producció. Això és el que més incidència tindrà, amb que la producció de raïm a nivell global baixarà. Ara, fins fa 4 dies estàvem, inclús ara aquest any, amb el raïm negre, que és més excedentari, estem demanant destil·lacions i paremes en verd i mesures per reduir els excedents, i això, si hi ha una sequera, els excedents els redueixen sols. Mm. Ara, més aviat, es parlarà de manca de producte per omplir totes les ampolles que s'han d'omplir, no? Mm.
Doncs és l'opinió del Josep Marrugat, responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Senyor Marrugat, moltíssimes gràcies pel seu temps. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i a disposar.
Doncs l'oli i el vi. Avui ens arribaven notícies sobre aquests dos productes, tant nostres, que a més doncs, suposen uns diners pel país, per Catalunya, i que amb aquesta sequera, doncs, lògicament, es poden veure...
Oli d'oliva, Rocamora, quina meravella.
Sí, Maria, oli, com estàs? Maria Nicolau, benvinguda.
Gràcies per deixar-me...
Sí. Perquè estàs preocupada per aquesta pujada dels preus de l'oli.
M'agradaria llançar un missatge, Rocamora, si em deixes.
Home, i tant, només faltaria. Sempre optimista, tu, a més.
Sempre optimista, No ens hem de deixar enfonsar per aquestes notícies. Sempre hi ha solucions,
Mira,
no us preocupeu per l'oli. Té solució. Aquest és el missatge principal que vull donar,
A veure, doncs, què portes? Alternatives o què portes? Potser fer servir menys oli en els àpats?
Ni una cosa ni l'altra. L'oli d'oliva és insubstituïble,
Això
és la mentida que m'ho preguntis. No estem folls aquí, Xavi. Ja. Què posaries tu, oli de coco al fricandó o què?
No, evidentment.
Exacte.
Però aleshores, què? No canvia res aquí? O com va això?
Doncs res, no canvia res.
I no preocupa el preu?
No, el preu sí que em preocupa, però tampoc tant, perquè el que he fet és començar a vendre coses per poder pagar l'oli.
Què vols dir, això?
Traiem-nos les coses que tenim a casa, que no necessitem. Jo vaig començar venent roba Vinted, coses per Wallapop, el fryer, la Thermomix, perquè jo gasto molt oli, sabeu?
Sí, clar, m'imagino. I aleshores què fas?
Doncs mira, de moment he venut el cotxe, el meu, el d'un amic, que encara no ho sap, li haig d'explicar.
Potser ja entrem en termes més perillosos, no valia.
No he acabat. L'altre dia vaig haver de fer molt all i oli perquè fèiem fideuà amb la família, Vaig haver de passar pel banc a hipotecar-me la casa.
No crec que fos necessari, tampoc, Maria, això,
Verge Verge santa, que estàs folla, que és imprescindible, l'oli,
Sí, no, ja ho sé, però esperat ara ja entenc, no? És a dir, que amb
perquè el dia següent hi vaig haver de fer un sofregit, i ara estem vivint al costat d'un riu, però va quedar una carn amb suc deliciosa,
melosa,
untuosa, doncs, llaminera.
Aleshores, a veure si ho entrem, perquè potser ens estem perdent. El teu consell seria no deixar d'utilitzar oli sota cap concepte, Sempre oli, molt bé.
Perfecte. Exacte, ja que estic aquí, Rocamora, resulta que la setmana que ve hauria de fregir unes patates, que em donaries tot el que portes a sobre. I tu, Ana Priscila, doneu-me una
dreta,
res.
Que no tinc ni
un
euro.
10 cèntims,
el que tingueu. Jo no li diria així, Rocamora, però aneu-vos-ho com una inversió de futur. La setmana que ve us portaré unes patates delicioses.
Però no donarem res. Primer no portem res, ara ho paguem tot amb targeta i no sé.
I què n'haig de fer, doncs?
Fregeix-les amb oli de girassol.
Però què estàs dient? Jo necessito oli d'oliva, Doneu-m'ho tot ara mateix. Vinga.
Escolta'm, algú se la pot emportar, sisplau. Gràcies, Maria Nicolau. En definitiva, tres minuts passen ara ja de 4:45 de la tarda. Farem una petita pausa i mirem també cap a Madrid i els canvis que hi ha hagut durant aquest matí, entre altres, a Vox, per exemple.
Versió estiu amb Xavi Rocamora. RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Comença l'estalvi per la teulada. Contracta la teva instal·lació fotovoltaica amb Solideo abans del 31 d'agost i et regalem 250 euros en la teva bateria virtual. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Aquest estiu menja, somriu, compra i gaudeix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Però com que un dia no en faràs prou, queda't a dormir i repeteix. Menja, somriu, compra, gaudeix, queda't a dormir i repeteix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum. En un plis, ja. Pim-pam. Crystal crac?
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa. Estiu.
Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Puc comparar amb mil plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I wow, és estiu, eh? Et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
Passen 5 minuts, a 3 quarts de 5. Ara fem un cop d'ull també a la política, als últims moviments que hi ha hagut aquest matí. De fet, deia, mirarem cap a Madrid, però el que farem primer és mirar cap a Barcelona, perquè Jaume Collboni comença a esborrar el llegat d'Ada Colau. En les últimes hores, el nou alcalde ha començat a desmuntar una de les polítiques de les que els comuns han fet més bandera, el conegut com a urbanisme tàctic, és a dir, aquelles intervencions que havien donat més espai als vianants a través, per exemple, de pintures a l'asfalt o altres qüestions. Doncs bé, ahir a la tarda es van començar a tapar algunes d'aquestes pintures al carrer Palai. Què li sembla com sona al carrer Palai, eh? Vicente, el coneixia, aquest so del carrer Palai? És plena hora del dia, eh, això?
Sí, un sonido muy descriptible.
Il·lustratiu, il·lustra molt el que està fent en aquest moment. Sí, senyor.
Darth Vader.
Doncs encara que no hi hagi parat atenció, són diversos els treballadors municipals que, Joan, tapaven amb més color d'asfalt, eh?
Sí, és que el PSC ja ha començat a transformar el carrer Palai, al centre de la ciutat, ha decidit eliminar el carril que s'havia convertit en zona de vianants per crear més places de parc de motos i bicis. El nou govern municipal assegura que és una via que es fa servir més per aquests usos. Tot plegat no ha agradat gens ni mica als comuns que es posen les mans al cap. La regidora Janet Sant ho qualifica directament de pas enrere, ho deia en declaracions a RAC1.
És un sense sentit, tenint en compte la funcionalitat que ha tingut en un carrer comercial tan important com és el carrer Palai, però sobretot perquè es tracta d'un projecte absolutament consensuat. Clarament és un retrocés, no?, pel que fa a la proposta de model de ciutat. Constata que aquest govern municipal no té rumb ni té model de ciutat.
Sant creu que no s'entén que el PSC tiri enrere una mesura que havia estat pactada i treballada amb els veïns del carrer Palai.
Doncs pot sorprendre a alguns aquesta decisió de Collboni.
Sí, senyor, bravo. Bravo, Collboni. Quin gran alcalde, sí, senyor. Així se'ls fa, Collboni.
Això és irònic, que entenc. Ara defensa Collboni, vostè.
Jo sempre he dit que si hi ha un bon alcalde per Barcelona, que té el senyor Collboni. Sempre ho he dit.
Sempre és una paraula molt grossa. I efectivament sempre no ho ha dit. De fet, allò dels bombi, on queda allò dels bombin? Ja és aigua passada.
Jo vaig dir que bombin tots els que no facin costat al senyor Collboni. Després vostè fa les interpretacions que els hi sembla.
Sí. Sí, no em vengui ara duros a quatre pessetes, tampoc, eh?
La Maroteca aquí,
jo crec que va quedar força clar.
Mirem bé les imatges del ple d'aquell dia.
Sí, ja les hem vist.
La bola roja aquella que em van muntar.
Ja les tenim
força. Jo estava a favor del senyor Collboni.
Sí. No, si les tinc molt presents, per això li dic que s'està equivocant o que vostè no té memòria.
Què vol que li faci?
No, és igual.
Què vol que li faci?
És igual.
Què vol? Que em torni a queixar o
ja
per no
queixar-me?
Que ja està, molt bé, sembla molt bé. Que em queixo tot el dia, sí, avui no m'he queixat, avui he dit bravo, senyor Collboni.
Molt bé, senyor Trias.
Doncs, si escoltem la Maroteca aquí, no, i vostè canvia cada dos dies.
És un despropòsit total, és igual. Escolta'm, està sobrepassadíssim, de veritat, senyor Trias. Joan, va, seguim parlant. Deia que, clar, això de Collboni pot sorprendre si mires una mica enrere en el temps, no?
Sí, i és que, tot i que ara Jaume Collboni hagi decidit acabar amb l'urbanisme tàctic, si es revisa l'hemeroteca es pot comprovar que l'actual alcalde de Barcelona el defensava fa només 3 anys, quan era tinent d'alcalde de l'Ajuntament en Ada Colau. Ho qualificava literalment de bona decisió i assegurava Collboni que seguirien en aquesta direcció.
Hola, doncs bona això. Tarda, com esteu?
Ostres!
Què hi fa aquí?
La nostra experta.
Bueno, m'han convidat vostès a venir, no?
No tornem amb el mateix, no l'hem convidat. Qui és vostè, a veure?
Bueno, jo sóc Maria Xanfrà, experta en urbanisme tàctic, se m'ha convidat en aquest programa.
Això toca avui, eh? Avui toca, com ho diu, urbanisme tàctic i Maria Xanfrà, molt bé.
No sé què es refereix a això de què toca avui, però bueno, si voleu començo a explicar què és l'urbanisme tàctic, que és el que avui ens ocupa.
Ja que hi som, i és curt, si és curt vull dir endavant.
Gràcies, senyor Recomana. Miri, l'urbanisme tàctic és quan un quan es planifica l'urbanisme, doncs no de manera tècnica, no? De manera tàctica, no? No de manera institucional, no? De manera tàctica.
Sí, aquí podíem arribar-hi, sí.
Bueno, però no és tan fàcil com sembla, senyor Recomana. Deixi'm explicar-ho amb altres paraules, que potser és, la gent ho entendrà millor. L'urbanisme tàctic s'aplica de la següent manera. Quan algú ha de fer urbanisme, atenció, o urbanitzar alguna cosa, s'aplica la tàctica per aconseguir millors resultats.
Ja. Doncs que està dient el mateix d'abans amb més paraules.
Senyor Recomana, pot respectar el meu torn que m'ha convidat vostè?
Sí, però pot aportar alguna cosa més,
sí,
vostè?
Sí, una bona tàctica per urbanitzar és aplicar l'urbanisme de manera tàctica. No? Vull dir que només així s'aconseguirà que l'urbanització tingui una tacticitat òptima.
Mira, ho deixarem aquí, de veritat li dic.
Esperi.
És que és un despropòsit, això.
No, esperi, jo li explico quines obres de Barcelona han emprat l'urbanisme tàctic i com aquestes doncs, han ajudat a millorar la mobilitat, per exemple, la convivència de la ciutat. Interessant.
Si anem per aquí, sí, ho és. Estaria bé que ens expliqués això, a veure. Ni bé...
Bueno, és que pensava que em diria que no i no ho tinc preparat.
Bueno, escolti, va, acabem-ho. Joan, anem cap a Madrid, el que deia, després dels mals resultats de Vox, el 23 de juliol, va quedar-se amb només 33 diputats dels 52 que tenia. Avui alguns dels seus màxims dirigents ja han començat a saltar el vaixell. Abandona el partit, ni més ni menys, que Iván Espinosa de los Monteros, que és una de les cares més visibles.
Sí, fins ara n'era el portaveu i havia format part de Vox des de la seva fundació. Espinosa de los Monteros plega, diu, per motius personals.
Me quedo en Vox como afiliado de base y siempre a su disposición, a disposición de nuestros dirigentes para absolutamente cualquier cosa que necesiten de mí. Y por supuesto, gracias muy especiales a Santiago Abascal, sin el cual toda esta aventura hubiera sido sencillamente imposible.
Com sentíem aquest matí feia un agraïment a Santiago Abascal, però des de fa temps el cert és que és públic que els dos s'han anat distanciant. El que també crida l'atenció és que la sortida d'Espinosa de los Monteros s'ha produït dos dies després que Vox anunciés que donaria suport a la investidura d'Alberto Núñez Feijóo sense demanar res a canvi ni entrar al govern espanyol.
Vaya cobarde. Qué vergüenza. Pero, qué vergüenza.
Entenc que es refereix a Espinosa de los Monteros, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Pero usted no era polític.
Soy apolítico por parte de padre.
Sí, d'acord, sí.
Pero lo que no soy es un chaquetero tampoco.
Pero ha dit que es per motius personals, vull dir...
¿Chaquetero?
Sí.
Esto es cuestión de estar por España o no estarlo. Y este señor no solo se ha cambiado de chaqueta, sino que ahora... ¿Es un rojo?
Això ho dubto bastant més, eh? Precisament, un rojo no crec que sigui la definició.
España se rompe, muy triste todo.
En tot cas, si el que es trenca o alguna cosa es trenca és Vox.
No, Vox no se rompe.
No.
¿Qué mejor simboliza España que un partido con agallas y sentido común como lo es Vox?
A polític, eh? Diu que vostè
por
és a polític.
Por parte de padre. Sí. Pero bueno, yo solo estoy exponiendo los hechos.
No, és que això no són fets. Un fet seria, per exemple, que vostè no és a polític, eh? I que no vol reconèixer-ho.
No nos pondremos de acuerdo, Rocamora. Sí, me voy a comer el tramuces.
Mire, ara estem d'acord. Doncs pot anar marxant i deixar-vos una estoneta que vagi passant i que li vagi bé. En qualsevol cas, notícies que ens venen del dia d'avui. Alguna cosa més, Joan, a destacar en termes polítics?
Doncs sí. I és que la principal, sens dubte, és que Meritxell Batet no repetirà com a presidenta del Congrés dels Diputats. Ella mateixa ha decidit renunciar-hi per motius personals. Assegura que ha estat un honor liderar el Congrés. Ara el PSOE vol trobar una alternativa entre les seves files per substituir-la. Tot i això, la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, de moment no n'ha volgut dir res.
No vamos a dar ningún detalle ni de las conversaciones, ni de cuáles son las pretensiones que ponen los grupos políticos, y cuando tengamos ya acordado y estemos en el marco ya cercano a la constitución de la mesa, tendrán ustedes debida cuenta.
El que sí que té sobre ara la taula del Partit Socialista és oferir un lloc a la mesa als partits independentistes i nacionalistes catalans i bascos. Tant Ferrat com Esquerra Republicana admeten que les converses sobre la composició d'aquest òrgan estan obertes. Esquerra, això sí, segueix pujant condicions per investir a Sánchez, una d'elles la millora del finançament de Catalunya. La portaveu Marta Vilalta insisteix, de fet, que aquesta negociació sobre el tema no es pot convertir en un cafè per tots. N'ha parlat a l'agència EFE.
Si es torna a situar en una qüestió del café para todos, no hi haurà solució. No hi haurà solució. Ja ho hem viscut, aquesta pel·lícula. El que cal és que una situació injusta, injusta com la que pateix Catalunya en el marc, doncs, del dèficit fiscal actual, doncs, es pugui resoldre, puguem buscar els mecanismes.
Per això reclama que aquesta qüestió s'abordi de forma bilateral entre la Moncloa i la Generalitat. Vilalta diu que una reforma del finançament no suposarà acabar amb la solidaritat territorial amb les altres comunitats autònomes, sinó pal·liar els greuges que pateix Catalunya.
Són pràcticament les 5 de la tarda. Per cert, de seguida tornem cap a Montjuïc, a veure si hi ha una mica més de xup-xup de cara a aquest Gamper i d'aquest Barça-Tottenham que obre la nova etapa del Barça a l'estadi olímpic Lluís Companys. Però abans, atenció a la notícia surrealista de les últimes...